finger, no scar. It's more simple, my love. I'm a number. I'm not a planet nor a car. I don't play with your soul.
I a mig matí, sintonia d'opinions, com cada dilluns. Saludem, com és habitual, els nostres tertulians. Ens acompanyen Christine Merlier, bon dia. Bon dia, Christine.
Bonjour.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Hola, m'acabo de posar els cascos.
Sí, sí, és que
bon
anem aquí sempre igual, eh?
Bon
sempre corrent, sempre corrent.
Bon dia, primavera, la roda de verà, com toca,
estem eh? Estamos despistados esta mañana.
Estem molt despistats. Sí.
No, és general. Que anem, hi ha tants temes que anem molt accelerats.
Sí. La primavera... La... Ah, no, que no estem a la primavera encara.
Ja no.
Anem accelerats de temps, sempre anem accelerats. Sempre anem accelerats.
Eh? Accelerats per començar i per acabar, també, perquè
també
sempre
per acabar,
acabem accelerats.
També per acabar, també per acabar. Vinga, doncs, comencem. Doncs vinga, comencem i comencem parlant d'un tema que preocupa moltíssim, que és el tema del coronavirus, que 800 i pico morts, que se sàpiga, moltíssims infectats, i el Mobile, que de moment ja és la quarta empresa,
sí, no?
Amazon,
no?
Ha comentat doncs, que tampoc assistirà per prudència al Mobile, i doncs, és una cita molt important. I de moment hi ha quatre gegants que no hi van.
Sònia, veig que no estàs al minut.
No.
Estàs a l'hora, però al minut no.
No, Sony, digues.
Sony, la
també
cinquena,
que no.
També ha dit que no.
Afegit, sí.
Doncs mira.
O sigui que la cosa està bastant fotuda.
Bueno,
I, clar, són gegants molt importants que suposo que marquen pautes amb la investigació, que, clar, se'ls trobarà a faltar.
És normal. I,
els que volien sabotejar Barcelona no han fet res amb SOS. Però els hi ha sortit bé la jugada, vull dir, el Mobile ara comença a perillar, però jo penso que no s'ha de suspendre, vull dir, això són causes totalment exteriors, aquest any no hi ha ni vagues, ni...
Que vayan los que quieran ir i ja està.
No. I, a més, a l'última, encara n'hi ha una de més, que surt avui al diari, el Mobile restringirà l'accés als visitants que fa hagi més de...
14
dies que han estat a Xina. Per tant, els xinesos que vinguin al Mobile ja han d'estar fora de Xina en aquest moment.
I els exponentes, quieres dir?
I, clar, hi haurà un control d'entrada molt estricte amb els visats, quina data tenen els visats de sortida,
bueno,
i pot haver una mica
és un
de
control,
caos.
Sí.
I que es controlarà la temperatura, també.
Ah, sí?
Sí.
La temperatura?
Clar, per saber si és...
Sí, si tens febre...
La temperatura de los...
Home,
de les persones.
De les persones, de les persones.
La temperatura del...
L'ambiental suposo que també tindran bona temperatura.
Sí, això que es veu als aeroports, no? Que et posen com una cosa aquí al cap per veure si tens febre, i si tens febre, doncs llavors t'analitzen, no?
Això vol dir que les animadores dels estants aniran tapadetes, no?
Bueno, Antoni...
Ya estamos, ya estamos.
Ja estamos.
A veure, la temperatura corporal, de què ve?
Sí, corporal, sí. De què ve?
Pot vindre d'un virus, però també pot vindre d'un estat...
De 80 coses, sí.
Exactament, sí.
De moltes coses.
Però bé, en tot cas, és una de les mesures que han decidit prendre i ja està bé, qualsevol mesura és poca, eh?
Bueno, és correcte.
Una organització d'aquest calibre no es pot canviar de data. Hi ha hotels compromesos, restaurants, conferències...
Jo no sé, també, de part de los que van, los visitantes, eso, buscant la paraula, pues igual habrá menos, també, ¿eh? Menos
home, està clar.
Però, de totes maneres, una fira sectorial com és aquesta, els compromisos ja estan agafats fa molt temps i aleshores els visitants que havien de venir ja venen, a no ser aquests canvis d'última hora.
Sí, però últim, el dia abans poden anul·lar-ho. Una cosa és que tinguis compromès i l'altra és que el dia abans diguis no vinc i ja està. No?
Bueno, aquí també hi ha una història de l'organització. Si l'organització ja ha cobrat, perquè normalment les cancel·lacions s'han de fer en temps per poder recuperar els diners... Sí. Del muntatge i tal. Aquestes empreses han decidit no vindre, en teoria, per protegir els seus empleats, però els diners ja els han pagat, bueno, i el muntatge de l'estand probablement ja està fet.
Pues es perderán,
eh? Normalment no. hi ha assegurances de cancel·lació
també.
I segons les clàusules d'aquestes assegurances, sí, pues, potser els hi poden tornar els diners o no. Això depèn del tipus de contracte d'assegurança que hagin fet. Si es considera que aquest virus o aquesta epidèmia, o no sé si es pot dir pandèmia, ja sí, tira endavant, doncs ja...
Això, Octavi, si tots haguessin decidit cancel·lar la visita al Mobile, sí, però hi haurà empreses que sí que hi són.
Sí, ja. Sí.
Home, no sé si 5 és moltes o són poques. Suposo
home,
que són
les 5
poques,
que són importants.
Però són importants, no?
Home.
Aquí el tema principal crec que és saber d'on ve aquest virus, no? Si és un virus que ha sortit així perquè sí, com un bolet, o ha sigut provocat. Cada vegada més hi ha opinions que això forma part una mica de l'estratègia de la guerra comercial entre Estats Units i la Xina, no?
Exacto.
Jo he vist en alguns diaris publicat que el virus aquest es va fabricar als Estats Units, no?
Exacto, eso iba a decir yo ahora, en el año 2000 y pico, 2004 o 2003, lo conocían.
I aquesta guerra comercial que hi ha entre els Estats Units i la Xina,
que te hace dudar, ¿eh?
D'alguna manera, doncs, intentava enfonsar l'economia americana, ara amb una cosa així el que han fet ha sigut enfonsar l'economia xinesa, amb la qual els americans pues, tornen a comprar els productes americans o d'altres llocs i han enfonsat completament l'economia xinesa. No? Això, home, a veure, que suposo que serà molt difícil de...
No, no voldria pensar que la mentalitat humana és tan retorçada, eh? No voldria.
No voldries, no,
doncs
jo tampoc voldria.
Deia el cardenal Richelieu, el fin justifica los medios.
No voldria.
Jo tampoc voldria, però vistes les coses que estem veient, a mi ara ja no m'estranya res, eh? De la manera que ha accedit al poder el senyor Donald Trump i la manera en què s'està mantenint, han d'intentar treure-se'l de sobre i no ho han aconseguit. I més que res són unes polítiques que s'estan repetint a molts llocs. Aquí veiem el cas de Vox, o a Itàlia Salvini, o a França Le Pen. No? Són aquestes tècniques que no utilitzen cap mena d'escrúpols.
És sucio, és todo sucio.
Cap mena d'escrúpols per desacreditar el seu rival polític. No?
I més que desacreditar.
Bueno, en tot cas, el Mobile, tornem al tema... Com pot arribar a afectar, doncs, que no hi hagi la presència d'aquests grans?
Bueno, en l'afluència de gent, supongo.
Hi haurà molta gent, hi haurà actes, hi haurà conferències, faltaran, per exemple, amb comerç electrònic, faltarà el gran líder mundial, però, bueno, sempre hi ha conferències de reserva, eh? Quan es fa un congrés d'aquest tipus, sempre hi ha conferències de reserva. De portes a fora... llegireu els diaris quan s'hagi acabat que haurà estat un èxit de convocatòria,
vols dir?
Faltarà gent, ara falta veure també com afectarà els xinesos, perquè els xinesos són un dels col·lectius més grans que participen i visiten el Mobile.
Sí, per això.
Si tenen problemes d'accés per aquests famosos 14 dies de quarantena interna que se'ls ha posat, llavors sí que es pot notar molt. Qui pot rebre més l'hostaleria, evidentment, a Barcelona ens afecta, però el que s'ha d'impedir a tota costa és que l'edició de l'any que ve, que ja no hi haurà coronavirus, no quedi afectada. No és un fallo de l'organització de Barcelona.
No,
és
evidentment
causa
que no.
Obre, claro.
I això ha de quedar... Sí, bueno, però tothom ho aprofitarà, eh? Sobretot a Madrid.
Però igual puede interesar a la competencia, eh? Que no estén los gordos.
Bueno, això també. Perquè, per exemple...
Sí. És una ocasió per a ells.
Recordeu la batalla que va haver entre Estats Units, perquè va ser Estats Units, i Huawei... fins i tot afectant matèries primes estratègiques com els metalls raros o els sistemes de telefonia 5G i coses d'aquestes, i realment el Huawei té un estant immens. Ella sola pràcticament agafa... Aquesta serà més forta encara, eh? Sortirà del Mobile més forta, eh?
Bueno, és que això és el que jo deia ara, aquesta competència, no? O sigui, que deien que Huawei era capaç de desbancar Apple. Imagina't tu, els americans que tenien el seu Apple com la seva icona, no? I que vingui uns xinesos i de moment els seus aparells eren bastant així, bastant senzillets, però a mica en mica van pujant. Jo crec que això, doncs, bueno, facilitarà que els més febles, la visibilitat qualitat de les competències, sí, no? Que siguin més visibles, alguns exacto, menys importants, exacto, i que puguin sortir. I aquests més importants suposo que tenen altres canals que no són el mobile, bueno, perquè les tecnologies avui dia ho permeten, perquè la publicitat i els mitjans i Google i tot això, doncs ells seran igual de visibles que si haguessin vingut. No crec que hi perdin massa.
Penso que
no venint aquí,
amb altres sectors, jo normalment a la meva vida professional treballava en el sector d'alimentària, l'alimentació, el Construmat, per exemple, i Expoquímia, eren tres grans sectors que semblava que venia tothom. I el que no hi venia no existia a la indústria.
Ja.
Bueno, tots aquests han perdut moltíssima importància, i el mobile, de fet, intrínsecament està substituït pels comunicats electrònics. Mm. Vull dir, les companyies que no estan aquí no deixaran de vendre ni presentar els seus models.
Bueno. No, clar.
Em sembla que, a més, els models surten al públic el mes d'abril. I el mes d'abril tu vas a una gran superfície. Sí, vas a una gran superfície i trobaràs els models coreans, com que no farem publicitat, de les dues grans marques coreanes, la que ve i la que no ve.
Mm. Sí, sí.
I els suecs també estaran presents venent el que hagin de vendre.
I sí, d'alguna manera es faran visibles per altres, per altres mitjans.
Aquest
ja
saló,
no?
Diguéssim, sí, que és l'últim gran saló que queda, perquè s'ho val molts diners, i en realitat és per fer-se veure, per saber que existeixes i que ets
el
número 1.
Sí, és un contacte.
Exactament.
Sí.
Però vull dir, alhora, quan has de planificar la presència de la teva empresa en un congrés d'aquests, tremoles per la despesa i el que et paralitza les activitats del dia a dia.
Sí, clar, clar. Bueno, y también la prensa hincha mucho, ¿eh?
Sí.
Exagera mucho.
Bueno, pero si una ciutat com Barcelona, per exemple, que de sobte li venen 100.000 persones d'alt nivell consumidor per sopar i dinar i dormir als hotels.
Claro, es todo un evento.
Això a Barcelona ho pot notar. Però bueno.
Eso sí, a este nivel sí.
Jo crec que tots aquells que tu has dit abans, Alimentària, Construmat, tot això, sí, eren fires, o sigui, una mica més, un sistema una mica més antic, no? Que hi havia
era
més
antic,
el
sí,
contacte entre empresaris i les sí, aliances i, bueno, contacte entre la gent.
La presentació de productes, tendències.
I ara això és més... Sí. La tecnologia ja està una mica per sobre de tot això i no és tan necessari aquest contacte. Contacte, no?
Aquests salons tenen una diguéssim, una particularitat, que és que tu no existeixes si no estàs present.
Si no vas allà.
Ja, és això.
I sobretot, quan hi ha moltes fusions d'empreses o compres i ventes d'empreses, quan s'ha produït una operació d'absorció d'una gran companyia, de més, quasi tens l'obligació de ser-hi per demostrar que estàs allà. És una senyal de poderío.
Sí, sí,
però l'activitat comercial no es desenvolupa en aquests salons.
Són circumstàncies excepcionals.
Aquest és el sistema actual, no? Per exemple, és el mateix que, per exemple, tu vas pel Passeig de Gràcia i veus totes les grans marques allà, sí, i si no tens una botiga al Passeig de Gràcia no existeixes, no?
No eres nadie.
Perquè a les botigues del Passeig de Gràcia mai no hi ha ningú, no veus ningú. No. Veus un dependent i un senyor de seguretat, però la botiga...
És decorum,
bastant,
no? És decorum.
No. Però hi ets, és allò de ser-hi, no? Si no hi ets, no existeixes.
Jo diria que els visitants del mobile potser igual representen un 20% del comerç que fa el Passeig de Gràcia en un any, eh?
Bueno, però
la gent que ve de creuers...
És un any així.
La gent que ve de creuers no té passes masses diners ni massa temps
van a mirar,
per anar a comprar el Passeig de Gràcia,
sí,
clar.
Jo crec que el que paguen de lloguer no ho recauden de calaix, diguem.
Bueno, però això són botigues de luxe.
Però és luxe,
és el concepte,
sí,
del luxe, de l'exclusivitat.
Sí, sí.
Si tu compres un Ferrari, per exemple, i fem propaganda d'una marca, tu estàs disposat a pagar el que sigui.
Sí.
No regatejaràs 1.000 euros quan et compres un Ferrari.
Quedes fatal.
És luxe.
Sí, sí, vas a...
I tu te'l compres per demostrar als teus veïns que tens poder adquisitiu.
Exactamente. Mira, ja me lo pensaré.
Aquestes botigues, per poca gent que hi hagi, només que venguin un bolso, perquè tu entres a Dolce Gabbana i compres un bolso i amb el que guanyen ja li han pagat el sou d'un mes a l'empleat que te l'ha venut.
Sí,
exactament. Clar, perquè els preus aquests, sí, doncs, bueno, és això, no?
Però bueno, el saló seguirà, però... la senyora Colau...
Así vamos todos.
Seguirà fent els seus números amb el mobile, segurament el rei d'Espanya l'inaugurarà.
Sí.
I per cert, mesures de seguretat, ara hi ha un... Aquí La Vanguardia parlava avui de que un institut alemà que s'ha pres molt rigorosament detectar com a través dels objectes físics es pot transmetre el virus, o dir que quan un agafador de porta l'ha tocat una persona malalta, si aquest objecte pot contaminar altres persones.
A altres persones.
La resposta és sí, però el remei és molt senzill, perquè netejar-ho amb alcohol, netejar-ho amb aigua oxigenada diluïda o netejar-ho amb lleixiu diluït és suficient per matar el virus.
O sea, tenemos que ir todos con un bueno, neceser sí, però... para limpiar todo lo que tocamos.
Veuràs brigades de persones a tot arreu netejant els poms,
netejant tot cadires, el dia, tot el dia.
Sí, però han de netejar per cada vegada que algú toqui aquell pom, no?
Bueno, no has vist els hospitals? Quan visites un hospital, i a tot arreu hi ha dispensadors
per a les mans.
Sí, per les mans. Bueno, pues, això s'haurà de posar en llocs públics. Sí. I la gent estarà acostumada a fer-ho servir. Les mascaretes no serveixen de res.
Ara, una vez que se acabe esta pandemia, pues ya está, nadie ya volverá a pensar en eso, porque todo va a una velocidad tal que la gente luego ya se olvida, ¿no? Es curioso,
sí,
¿eh?
Sí, i va haver un pànic todo. Amb l'èbola.
L'èbola, ¿t'acuerdas? Ébola. Ébola és otra cosa. No, sí,
fora de Xina, quanta gent ha mort? Una persona a Filipines. Una persona filipina es va morir, sí.
Fora de Xina, fora de Xina.
Bueno, sí, ja m'explicaràs.
Muy poca gente, poca gente. Claro. Poca gente. Mejor, mucho mejor.
Una vulgar grip també s'emporta molta gent per davant.
Mucho más, de momento.
Molta més gent, evidentment.
Mucho más, y nadie dice ni mu ni nada, ¿eh? Nadie se interesa por el caso.
Suposo que és un virus que ha fet molta feina en un lloc molt concret i aquell ja s'està desenvolupant, perquè a la Xina, el que deies tu l'altre dia, clar, si són 150...
1.500 milions.
1.500 milions, bueno, han mort 900 persones, home, és molt lamentable, no? Però és un percentatge relativament petit.
Quan tu veus els nivells de pol·lució a les grans ciutats xines, com Pequín i de més,
quanta
gent s'ha mort de la contaminació atmosfèrica?
Pues vés a saber si això és un factor també perquè es propagui. Vés a saber, també. Vull dir, la contaminació potser no ajuda tampoc a que no es propagui, no?
Pero lo fabricaron los americanos, esto es verdad también.
Bé, això no està demostrat, no podem dir.
No es pot dir això, Cristín.
No podem ser tan imprudents.
En el año 2000 y pico, en un laboratorio.
Mira, Xina va suspendre el contracte de compra.
Yo me lo creo.
Xina va suspendre el contracte de compra de Boeing 737, que igual van suspendre un contracte de compra de 500 avions. Van suspendre'l, ara se'l fabricaran ells.
Sí, però tot això...
I els americans, suspendre'ls un contracte de Xina, que és el gran client del món, els hi ha fet molt de mal. Però, bueno, els americans no volen deixar de ser líders. Aquesta és la filosofia del Trump.
No, però i a nivell d'armamento químico, inventant unes coses increïbles. Estan inventades en laboratoris, duermen, però estan. Hombre, ¿cómo están?
A l'edat mitja, quan volien atacar una ciutat, agafaven rates mortes i les tiraven en catapulta dintre les muralles.
Pues mira, es una idea,
per estendre
epidèmies. És més barat.
Bueno, a cada època, a principis del segle XX... A principis del segle XX es bombardejava un país i ja està, no? I inclús a la Guerra del Golf encara la tecnologia va millorar molt i ja s'enviaven aquells missils Tomahawk o Tomasek o alguna cosa així.
Tomahawk,
que anaven directament a l'objectiu i ara pues, es fa d'aquesta altra manera, no?
La parte química ara és importante.
Això... Són sistemes, vull dir, va evolucionant la humanitat, hi ha coses que fa lleig de fer-les i llavors es fa d'una altra manera, no?
Per cert, que també sortia avui al periòdico que Balears busca els passatgers dels dos avions que va agafar aquell senyor infectat a Mallorca.
Evidentment. Claro, la família, és una família, no?
Sí, no, però és un senyor només el que estava infectat, perquè ja no presentava símptomes.
O sigui, els busquen.
I clar, busquen els passatgers per controlar això. Si no, imagina't com s'estén.
Jo diria que a mi em fa més por l'èbola, que s'escampés a l'èbola, que no la grip aquesta. L'èbola... I també l'èbola és una cosa molt rara, molt concentrada i molt de disseny, eh?
Bé, que no s'escampi res, que tot fa prou por, eh?
No, que no s'escampi res, però en un món globalitzat és impossible.
A Roma, al port de Civitavecchia, que és el port de Roma, va estar un parell de dies un creuer i no deixaven sortir a ningú. Els 3.500.
Dos creuers.
3.500 més la tripulació, que eren unes 5.000 persones, que no podien sortir del vaixell.
Ni del camarot. Alguns estaven confinats als camarots.
Que horror.
Clar, dius, home, clar.
El més curiós és que mira que s'han arribat a fer pel·lícules, sobretot els americans, d'epidèmies incontrolades, d'aïllaments de passatgers amb un creuer, que després s'amotinen. Vull dir, a vegades barrejades amb temes d'aliens, sí, però vull dir, aquest tema de contaminacions, quarantenes i epidèmies incontrolades, els americans ho borden, eh?
Sí, sí.
Tenen la indústria de Hollywood que fabrica aquestes coses.
Bueno, la indústria del màrqueting, molt evolucionat, és el màrqueting.
La ciutat de Nova York és igual que caiguin avions i la destrueixin que entrin Godzilla o extraterrestres.
O un tsunami.
Sí, o un tsunami. Tot això ja ha sortit al cine. Fins i tot un terratrèmol.
Imagina't.
Bueno,
vinga, deixem el mobile i el coronavirus o voleu afegir alguna cosa sobre el tema?
No, rentem-nos a les mans.
Sí, exacto.
Precaucions.
Y que esto, esto cuando será acabado, que yo no creo que dure mucho, pues lo vamos a olvidar todos.
Sí, sí.
I a vivir.
Sí, sí.
¿Qué vamos a hacer?
I fins a la propera, no? I que en surti una altra, no?
Exacto. Sí.
I, en canvi, la gana al món no l'oblidem.
No, malauradament no.
No.
Vinga, anem a parlar de les properes eleccions catalanes.
Ah, però quan seran?
Bueno, vinga, fem una porra.
Això què és?
És curiós perquè estan sortint ja unes enquestes que donen l'independentisme doncs, amb un avantatge, aproximadament un 50% sobre... o sigui, els tres partits independentistes, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP,
sí, sí.
Doncs diuen que possiblement passin els 50%. Però és curiós perquè no se sap encara ni quan seran, ni quines llistes hi haurà, ni qui serà els caps de llista, perquè ningú sap qui seran encara els caps de llista. I ja s'atreveixen a fer enquestes. Imagina't tu quina desviació. No sé si pot haver-hi una desviació, però...
Octavi, això és un brindis al sol, perquè, a més, falta un partit. D'aquesta enquesta de La Vanguardia, falta un partit que segurament hi participarà, que és el del senyor Manuel Valls.
Ah, ja estem.
Aquí no està. Aquí el diari no està. No hi és. No consta. Però aquest senyor...
Di golpe va salir así de la,
home,
de
si
la nada.
Si es molesta en crear un partit, si es molesta en
algo,
fer
no?
actes...
És per algo, no?
Clar, a tot arreu.
Sí.
I si ja té legalització per participar...
Tiene una estrategia, seguro, eh?
Home.
O sea, que tenemos que esperar y saldrá.
Si surt un...
Però aquest no hi és aquí i ho pot canviar tot.
Sí, però si surt un partit del senyor Valls, el que farà serà afeblir els socialistes, el Partit Socialista de Catalunya.
Pot
està
ser,
clar.
Pot ser.
Perquè la gent que voti el senyor Valls deixarà de votar els socialistes.
Pot
o sigui, no crec que cap independentista voti
no,
el senyor
no,
Valls.
No, al contrari, si són
doncs,
contraris.
Doncs ja
però
està.
Si observeu les enquestes d'aquesta que hi ha a La Vanguardia, qui s'ha pagat una castanya espectacular, segons enquesta, o se la pot pagar, és Ciutadans.
Bueno, ya lo sabemos,
llavors,
esto.
Els vots que ha perdut Ciutadans...
Eso ya se ve.
Perquè això només és pel Parlament de Catalunya. Els escons que ha perdut Ciutadans se'n van a parar íntegrament al PP i a Vox.
Però aquí el PP també ja me dirà.
No, aniran al PSC.
El PSC ha augmentat. Una miqueta.
Sí, aniran al PSC, no aniran a... Bueno, al PP potser sí.
Al PP
algun. I a Vox també algun, també, no et diré que no.
Han augmentat, segons l'enquesta, han augmentat moltíssim.
Però...
El què, Vox?
Sí, sí, quatre, m'he pensat que són quatre.
Jo no crec
a vegades
que
Vox... se n'enfumen, diu, realment sumen 100, tot el... perquè tothom surt guanyant.
Jo és que dieu-me ingenu, no? Però un partit que diu que has de portar pistola per protegir els teus fills...
Bueno,
o sigui, primer,
la gente del Far West...
Primer diuen que has de portar pistola,
sí.
I després surten les imatges d'un senyor que fa punteria allà a pràctiques de tir per demostrar que, a més de portar pistola, has de demostrar que saps fer-la servir,
que
no? I que la saps fer servir amb molta punteria, no?
És el Far West.
Doncs la gent que voti aquesta gent, jo, la veritat, no els entenc.
Jo tampoc.
Això, de respectar,
a mi m'encantaria
però...
que me
lo expliquessin. Això quan un militar professional, aquesta vegada a Tailàndia, s'ha carregat amb un supermercat i pel carrer una borrada de persones. Mm. Aquest militar que a prop de Bangkok que s'ha dedicat a carregar-se gent. Ah, només falta que els civils, si això ho fa un professional de les armes...
És que són...
És perillosíssim que els civils estiguin armats.
Són machos, ¿sabes?
No es pot fer propaganda d'això.
Jo és que els hauré de respectar com demòcrata que sóc, però la veritat és que no els entenc.
O sea, que tenéis que ir armados hasta los dientes si queréis ser machos.
Yeah.
Ara, ibèriques.
Ara, ara mujeres, no.
Ibèricos.
Les dones podeu portar pistola, no, també?
O no, 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 no sé.
Nosotras tenemos que andar a cuatro patas, me parece.
Tenen també altres armes, elles, que les de poc.
És diferente.
Bueno, vols dir, bueno, com no siguin els esprais aquests que et deixen atontat, o de les pistoles elèctriques.
Bueno, bueno,
sí,
bueno.
Sí. Però vaja...
Sí. Un sutil parpadeo de ojos, ¿verdad? Jo...
Aquí, bueno, jo el que veig és que...
I és més barat, además, ¿eh?
Sí, ah. Sí, tendrá más efecto, sí.
Aquesta suposada tensió que hi ha entre Junts per Catalunya i Esquerra, jo crec que al final, pues, bueno, com a tots els països,
sí, casaran,
hi ha les dues tendències.
Sí, iran a la boda o què?
Iran a la boda,
sí,
los,
sí,
los,
sí,
dos, sí. Los tres, perquè diuen, sí, que la CUP pujarà bastant, també, no? I jo crec que al final acabarà sent, pues, com sempre, no? Vull dir, sí, entre ells hi ha aquest estirerrons a veure qui serà el president de la Generalitat. Pues,
ahí
sí,
està, ahí,
però
ahí, ahí, ahí
de moment,
està.
De moment encara... Però a l'hora de la veritat, jo penso que això és una mica d'estratègia per fer veure a Espanya o a Madrid o als que manen o a qui sigui de que estan brallats i tal i qual, i mentrestant, pues, ells es freguin les mans i diuen, bueno, aquests catalans estan brallats, aquest, això s'ha acabat. I...
La política ara, igual que abans, bueno, la política, abans vol dir fa un any, era a cop de garrotada i de judici improcedent,
sí,
era fa
verdad.
Un any que va començar el judici a Madrid. Sí. Diu, ara...
Va bajando el tono.
Sí, ara hi ha altres sutileses. Mm. Hem passat de que els presos polítics catalans estiguessin totalment incomunicats,
sí,
a que surten de passeig.
Ja les vemos la nariz. Sí.
Se'ls, sí, fan programes i entrevistes dintre de la presó,
sí, sí,
surten,
sí,
de l'hemicicle... I amb una comissió d'investigació fan un autèntic míting polític, per cert, molt ben muntat.
Uh-huh.
Perfecte. Doncs hi ha un canvi de...
Bueno, és que...
Molt sutil.
Tocava un poc de canvi,
sí. I dintre d'aquests moviments tan sutils, que són en realitat preparació de l'opinió pública, perquè si ara es deixen sortir, com que ja han sortit, ja no és notícia.
Poco a poco saldran,
doncs,
saldran.
Orquestar una baralla... entre el president de la Generalitat, que sempre ha dit que és accidental, que el president està a Brussel·les i que ell no vol seguir amb el futur, i per l'altra banda segueix sent president de la Generalitat i presentarà pressupostos que esperem que es puguin aprovar per seguir funcionant, i veus una persona tan racional com el Pere Aragonès, que està portant la batuta econòmica del país, i jo penso que ho porta bé, perquè portar un país quan no hi ha diners i seguir endavant és un miracle.
És un miracle.
I això,
sí, de jo, totes formes...
Jo penso que tot està preparat i s'entenen.
Tot això jo crec que són jugades de cara a Europa, que Europa digui, bueno, va, veus, no hi ha tanta repressió, però per altra banda, hombre, estàs veient que la repressió continua. Perquè aquí, bueno, abans, després de la guerra aquí, la gent els agafaven, els fusellaven i s'ha acabat, per treure-te'l del mig, no? Però ara, per treure-te'l del mig... Que fan?
Pues,
et fiquen a la presó, els inhabiliten o t'envien al Tribunal de Cuentas, sí, i t'arruïnen, bueno, que és el que encara estan fent. Aquesta setmana mateix han intentat arruïnar a l'advocat del president Puigdemont, el Gonzalo Boye.
Sí.
Li han embargat tots els seus béns. I dius, hòstia, és un tio... Bueno, fa 30 anys que resulta que el van condemnar per una cosa que no va quedar ni provada ni res, perquè estàvem en una època de molta repressió. I ara resulta que després de 30 anys diuen, ara el anem a enfonsar i ja està. Perquè és un tio que els hi està fent nosa, amb una paraula.
Sí.
I cada persona que els hi fa nosa, se la treuen de sobre.
Mientras lo puedan hacer, lo harán.
Per aquests mitjans que tu dius...
Octavi, i qui jutja els jutges?
Bueno, aquí...
Pues sí, eso.
Doncs això és el que jo anava ara.
Bueno, i el Tribunal de Comptes... A veure, jo hi ha dues institucions a aquest país que tancaria ja. Un és el Tribunal de Comptes, i l'altre és el Banc d'Espanya. Perquè el Banc d'Espanya, que el paguem tots entre nosaltres, no sols no ha fet la seva feina, sinó que ens ha portat a la runa. Per culpa d'ells, ens hem hagut de gastar cada espanyol 1.000 euros tapant el forat de Bankia. Per culpa del Banc d'Espanya, que és el que hauria de supervisar,
pues
que això no passés.
Imagina't el trabajo que nos queda
per fer. Perquè és veritat. I a sobre encara es permet el luxe de xulejar, dient que la jubilació hauria de ser els 70 anys i el que tingui casa, que se la vengui, per poder-se mantindre. Això ho diu el governador del Banc d'Espanya. Manda huevos, que deia el ministre. Home,
bueno,
hem de mantindre aquest ente que no serveix per res, ni a l'edifici que tenen a la plaça Catalunya serveix per res, que posin a l'Ermitage allà.
¿Dónde está, por cierto, el mandahuevos? ¿Dónde está el mandahuevos?
El mandahuevos era...
embajador, ¿no?
No, sí, en
sabíamos que era embajador.
Era un tal, un sí. tal Trillo, ¿no?
Bueno, sí. el Federico Trillo, sí. Ara deu estar treballant amb el Borrell.
Ah. Algun...
Sí, no, intel·ligència
absoluta. I cobrando bien, i cobrando bien.
No, i una feina perfecta.
Hombre, por Dios.
Caramba.
Que no falte de nada.
Doncs bueno, veig que ja estàs afluixant una mica amb aquesta mena d'oasi que vislumbraves tu fa dos minuts ara aquí, que deies que les coses... Sí que és veritat,
no,
és veritat. Les formes, sembla que doni la sensació de que s'estan canviant, però jo penso que això és una mica de cara fora, de cara a la galeria, perquè Europa digui, home...
Però poco a poco, Octavi, jo crec que poco a poco.
Sí, bueno...
Jo no sé Espanya de cara a la galeria què està fent, però que els moviments que està fent Espanya, tant amb el tema de Ponsatí, amb els jutges, interlocutòries i demandes d'extradició, tant amb sentències judicials que ven de fora cap aquí, tant amb suportar, donar suport a un ministre de Relacions Exteriors de la Comunitat Europea,
que, no
que qualsevol dia d'aquests
no.
qualsevol dia d'aquests ens porta a una guerra diplomàtica.
Ah, bueno.
La visita del de Venezuela, aquí ja, Venezuela ja. És una altra història.
Sí,
ja, no?
Eso fa història.
Vull dir, hi ha una sèrie de moviments que fa Espanya de cara a l'exterior que són d'alívio, eh? Mm.
Bueno, lo de les ordres, de dictar les ordres i després retirar-les, això és ja... Jo em penso que en aquest moment som una mica la riota d'Europa, no?
Sí.
Perquè el que va fer el jutge Llarena amb la senyora Ponsatí, l'endemà del Brexit, va escriure o trucar o no sé què, bueno, el jutge d'Edimburg, i dir-li, vés en compte perquè ara ja Escòcia ja no està dintre la Unió Europea i, per tant, la senyora Ponsatí no té immunitat. Així és que no deixis que marxi perquè aquesta senyora s'anirà cap a Europa perquè allà sí que és immune, no? I el jutge pues, es va fer un fart de riure
claro.
I no li va ni contestar.
No va ni
perquè,
contestar no.
Clar, perquè l'endemà ja estava a Brussel·les retirant la seva sí. acreditació com a eurodiputada. Però és que això, diguem-ne, és com una... Aquest tio té una mania persecutòria,
sí,
vull dir.
Sí, sí.
Jo penso que el jutge no pot tenir aquestes presses, un jutge. Un jutge tira endavant els seus processos i
no,
arribarà
no, no.
quan arribi i tot, però això, aquesta pressa, allò de dir... Aquest senyor no deu dormir la nit, no? Deu
és,
dir,
és ui, nivell, deixa'm és trucar... Nivell,
ja,
és
però,
un nivell,
és
un nivell.
A veure, un jutge que ha enviat a la presó a una persona que després declara innocent, com el Rossell, el president,
sí, el Rossell,
el president del Barça... A veure, qui jutja el jutge? Qui li demana explicacions a
pues
aquest
senyor? Pues eso, que...
Bueno,
vamos a proponer, vamos a proponer una ley, Antonio.
Els que han estat dos anys i pico a la presó per un delicte que no és delicte fora d'Espanya... i Espanya és Europa...
Dicen.
Qui s'ha equivocat? Ho han fet expressament o ho han fet amb maldat segons directrius?
Jo penso que, mica en mica, es anirà posant en evidència de que s'ha fet amb maldat. Perquè sí. ara el senyor Boye està demostrant que el jutge Llarena ha canviat un delicte pels quals acusa Puigdemont i Comín. El delicte de malversació té diverses maneres d'entendre'l, no? Una cosa és que tu malversis diners per ficar-te'ls a la butxaca i t'enriqueixis tu amb aquells diners que has malversat, o una altra cosa és dir, bueno, has fet una inversió que no t'ha sortit bé i que es pot considerar que ha sigut un frau als ciutadans, però no perquè t'hagis enriquit tu. Llavors, el Llarena ha utilitzat la traducció de malversació en el sentit de ficar-se els diners a la butxaca. I això és una manera de voler enganyar el Tribunal, el Parlament Europeu, a l'hora del...
Però això no se suporta quan el propi ministre d'Hisenda va testimoniar a l'època d'en Pepe
que no havia
s'havia gastat ni un euro de diner públic amb el procés.
Bueno,
perquè, de fet, se'ls acusa
pel
procés. Este
senyor tiene sus problemas.
No,
sí.
Bueno, de fet, el tribunal, aquell d'aquell nom tan raro, Schleswig-Holstein, alguna cosa així, ja ho va deixar ben clar, no? Que en tot cas, podia extradir el president Puigdemont per malversació, però que ells no ho veien, però que, bueno, que si volien, que el podien extradir perquè la cosa no estava gens clara, però el delicte de rebel·lió, això ni de cap manera.
Bueno, això ens ho explicaran el dia 29, que anem a Perpinyà a sentir-lo.
Ah. Sí, bueno...
Allà... ja ens explicaran.
Se sabran, totes aquestes coses s'aniran sapiguent, mica, sí, perquè el temps ho va traient tot a la llum, no?
I va molt deprisa, eh?
I els que han sigut corruptes...
No, penseu una cosa, Espanya, dintre de la Comunitat Europea, la pregunta que queda latent és per què Europa li permet això a Espanya?
Sí, exacte, perquè callen, perquè callen.
Bueno, doncs, ara surten els pressupostos de la Comissió Europea, els pressupostos europeus, pugen a 1 bilió, hi ha un ball de xifres entre 100.000 milions d'euros, entre la proposta de Finlàndia, que era austera, i la proposta dels països llatins, que volen augmentar el pressupost de la comunitat, perquè d'aquí surten els subsidis agrícoles i tot això. No? Bueno, el pressupost de tota Europa és una miqueta menys que el deute espanyol. Llavors, clar, a Espanya molesta, però diu, no la toquem perquè si se'ns enfonsa, aquí rebrem tots.
Qui paga?
Tota Europa haurà de passar un any sense gastar un cèntim, i això és inassumible. Espanya pot fer caure la Comunitat Europea.
Sí, lo entiendo.
I aleshores Espanya, com els acreedors, quasi bé se'ls hi permet tots con tal de que no petin, perquè si peten t'arrosseguen. És així de clar.
Fins ara Europa ha considerat el problema aquest com un afer intern d'Espanya. Bueno, ja s'ho arreglaran entre
aquí
ells. I el que vingui darrere ja s'ho trobarà. No? O sigui, és el que han fet. Però, clar, ara arriba un moment que ja no poden aturar-ho.
Desbordar, això desbordar.
Això que dius tu, pues, no pot esperar més. Ja, no? Sí, sí.
Seguim?
Seguim.
Seguim, perquè també recordem la reunió entre els dos presidents.
Sí. Ah, molt bé.
I els fruits, o no...
Però cordialidad. Sí, a mí no me disgusto.
No. Yo pensé, bueno, s'ha de valorar de forma positiva.
Hay buenas intenciones.
Sònia, fa 3 mesos ni s'agafaven el telèfon.
Exacto.
I ara, pràcticament...
No li agafaven el telèfon.
Sí.
No li agafaven el telèfon.
I ara bé, va entrar amb els Mossos d'Esquadra desfilant.
Qué bonito, qué bonito.
Em va agradar moltíssim.
No, amb tots els honors, és que com ha de ser, és
el
president.
Un honor de jefe d'estat,
clar que sí.
Per tots els honors de cap d'estat, com si fos un cap d'estat d'un país estranger, clar. D'un país estranger.
Modestet, perquè esclar, no era la Guàrdia Republicana Francesa, ni són els alabarderos del Palau Real
muy
de Madrid.
Bien, y estaban los dos sonrientes, relajados, muy bien.
Són els que tenim aquí, encara que els Mossos vagin amb espardenyes, però és el seu...
I barret de copa.
I barret de copa. Uniforme, és l'uniforme oficial.
I va estar molt bé, i el senyor Sánchez...
No, bien.
A mi m'agrada la capacitat de metamorfosis que té el senyor Sánchez.
Sí.
Perquè el dia següent va passar a la plaça de Sant Jaume per anar a veure a la meva amiga, la senyora Colau.
Ah, sí.
Que també sembla que siguin íntims, però bueno.
També, muy amables.
Això ja és una altra història.
És que és com, no sé, és un viento així més fresco, no?
La teva amiga, senyora Colau, que tu deus ser amic també del senyor Valls, no? Perquè aquest és el que la va...
Home, l'Antoni té fotos amb ell, són amics.
Claro, es que Antonio está muy introducido,
no, cuidado, yo si no fos independentista, m'agradaria. El que passa que estem a les antípodes, ell i jo. Cadascú té el dret d'expressar el seu missatge.
Antoni, no aquesta foto algun dia sortirà, ja veuràs. Sí.
També en tinc una amb el senyor Tardà.
Sí, val. Bueno.
Ja vamos coleccionando.
Ja en tinc una amb el rei emèrito.
Si haces puntos.
Et preguntava si el senyor Valls va a les sessions de l'Ajuntament, als plenaris.
Naturalment.
Sí,
va.
Sí, ell està,
Però com...
Té 2 concejals, on hi ha...
Regidories.
Sí.
Però hi va ell? No?
Hi va, que va votar en contra dels pressupostos municipals.
Mm-hmm. Fixa't tu.
Mira.
Ja empezamos.
A l'hora de fer l'alcaldessa va votar, després va marxar del partit.
El dia abans ja va dir-ho, al sopar ja va dir-ho, votaré en contra. Ja va dir-ho.
O sigui, el senyor Valls, diguem, es va presentar per un partit per tenir accés a entrar allà i que el votessin, no? Sí. Llavors resulta que en marxa del partit, ara ja no se sap què és. No.
Però ja vendrà.
En realitat, partit que no mencionarem, com que no tenia un candidat potent a l'alcaldia de Barcelona, que és un càrrec molt important,
sí, ell,
se'ls va ocórrer portar un càrrec, una persona de molt nivell,
de pes,
que passava per allà.
Sí, però no.
I el va portar. L'únic que passa és que aquesta persona vola més alt que el que el va importar, que en aquests moments ja no hi és.
O sigui, el va fer servir, vamos, amb una paraula, el va fer servir per això i el va tirar. I el senyor Valls també va fer servir el partit per lo mateix.
Sí, és un servicio mutuo.
Això és com si tu trobes un llangardaix pobret que fa fred i te'l portes a casa i resulta que al cap de 4 mesos s'ha transformat en un cocodril i no pots entrar ni al quarto de bany perquè el tens a la banyera, no?
Exacte.
Doncs el mateix ha passat amb el Manuel Valls i la política.
I esperar el cocodril, esperar.
Vinga, en tot cas, de la reunió dels presidents...
De la reunió del president em va fer gràcia...
Tindrà fruits, això tindrà fruits.
Perquè aquesta parlaran.
Algunos.
Aquesta vegada no hi havia flor, no hi havia la planta, perquè el color va ser un problema i...
No, però li va ensenyar l'escultura.
Sí, l'escultura, sí.
Que, per cert, estava al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Estava allà explicant-li,
El va fer portar al Palau de la Generalitat, que li agrada més allà.
A la meva mare li agrada molt aquesta escultura. Havia estat al parc, el Desconsol.
Sí.
Havia estat el parc
de Ciutadella. Jo tinc un quadro, l'he pintado. Sí.
Home, jo en resum, la veritat és que no me'n fio gens, perquè el senyor Sánchez...
que ets incrèdul, que ets incrèdul.
Jo sóc incrèdul. Dieu-me, podeu-me dir, em podeu dir incrèdul. Ho dic perquè fa un mes o 2 mesos el senyor Sánchez deia totes les coses exactament contràries a les que està dient ara. I després tornarà a dir-les.
Però pot haver canviat d'idea.
Se ve que se ha ido...
No, però és que ara pot tornar a canviar d'idea una altra vegada.
O no.
A veure...
A mi em recorda molt el senyor Zapatero, que també va dir, sí, que ell apoyaré, la famosa frase que ella apoyaré la voluntat de los
catalanes. No molestis el senyor Zapatero, que ara està a Venezuela, intentant calmar el senyor Maduro de totes les patinades que ha fet la diplomàcia europea, sobretot l'espanyola. I està a Venezuela intentant-lo calmar perquè no expropi els grans interessos comercials espanyols.
Algunes coses d'aquests encuentros entre aquests esplèndidos presidentes, algo habrá. Sí, algo habrá.
Sí, passa que el senyor...
No exactament el que nos esperamos o nos gustase, però habrá coses.
Sí. Però és que ell no pot fer gaires coses, perquè el poder judicial... va per un altre camí. I negociar amb gent a la presó i gent a l'exili és pràcticament impossible.
Però no hi ha solo los presos. Jo també hablo de Catalunya en general, de les inversions que se poden fer, de tot això. No hi ha solo los presos.
Hombre, però és important, no? Perquè precisament els presos...
Hombre, tant que és important, però no hi ha solo això.
Pensa que els presos... Ahir hi va haver una entrevista a La Sexta, el senyor Junqueras.
Jo quisiera en la calle.
I el periodista li va dir al Junqueras que ell pràcticament tenia la clau de la governabilitat a Espanya. O sigui, un senyor que té la clau de la governabilitat a Espanya i que està a la presó, home...
És molt original.
És original.
Pues que a més té raó.
Sí.
Bueno, però és que la Cristina està dient que es poden fer altres coses a part de la presó.
Sí.
Home, sí, però quan tens el senyor que depens tu d'ell, el tens a la presó, jo no sé si es pot negociar molt amb ell.
Mira, jo us diria...
No sé, a este nivell no se hará nada espectacular de momento,
Bueno, Cristina...
Però mira, ja està saliendo.
Jo us diria que estem en portes d'algunes eleccions a Espanya, a Catalunya segur que n'hi han d'haver, però a Espanya, perquè estan construint l'enllaç de les dues autopistes a Sant Andreu de la Barca amb la B30, que havien estat les obres parades durant anys, com el túnel de Vallirana, i ara estan treballant de matí, tarda i nit, màquines a tot arreu. Quan es preparen obres públiques és que estem en portes d'eleccions, perquè si no, no es va llogar ni un cargol. Pues estan treballant a marxes forçades, el que vol dir.
Bueno, les marxes forçades sempre acaben d'una manera que ara us explico, amb dues paraules, no t'espantis, Sònia. El túnel de Vallirana es va obrir també pocs dies abans de les eleccions, de l'11 de novembre, crec, no?
Sí.
Bueno, doncs quan hi van haver aquestes grans pluges últimes, resulta que el túnel de Vallirana es va inundar completament i van haver de tallar la circulació de les goteres i...
Estava tan ben això, eh?
Queien cascades a dintre del túnel. O sigui, un túnel que s'ha trigat 12 anys a fer i resulta que el primer dia que plou una mica, resulta que s'inunda i has de tallar el trànsit.
Bueno, pero está hecho para un clima mediterráneo, ¿me entiendes? No para la lluvia. Está hecho para esto.
Bueno, pel túnel està fet i s'hi passa. Cristina, eh? Ja passat
et veig molt, molt socialista, que troben explicació per tot, eh?
Sí.
No, aleshores, ara que sembla que tot vagi sobre rodes, la relació entre Catalunya, perquè Torra és el president de la Generalitat, i Espanya sembla que vagi molt, molt cordialment i tal, i han dit que es trobaran per parlar i que ells presidiran la taula de negociacions i tal. Per altra banda, a mi el que es diu... tanta pressa en una obra pública vol dir que algú prepara eleccions.
Algo passa.
Clar. I si algú prepara eleccions, aquest ja no s'haurà a la taula, o no?
Crec que no.
Bueno, hi haurà el que hi hagi en aquell moment, no? Bueno. És el representant oficial, legal, per tant...
Sí, bueno, clar, però mentre no hi hagi representant oficial i legal, que això passa 5 mesos després de que hi hagi hagut eleccions, el pas que portem, imagina't tu.
Ja... Però jo penso que és bastant important, i això ha sigut una jugada intel·ligent, de fer les eleccions després dels pressupostos, perquè ara que estan gairebé enllestits i hi ha uns acords per aprovar-los, jo penso que és molt important, perquè jo crec que tots els ajuntaments de Catalunya, i després de retruc a Espanya, però ara aquí parlem de Catalunya, no? Jo penso que hi ha moltes coses aturades, no?
Sí,
sobretot
sí.
Serveis socials, coses molt importants.
Quan
s'hi van aprovar? Diuen que abans de Setmana Santa, crec.
A mi tens tota la raó, perquè a les persones que no els agrada Catalunya el que volien forçar la dimissió de Torra o la destitució fulminant i l'empresonament o l'afusellament, si calia, abans.
Si haguéssim pogut, sí.
Abans, de manera de bloquejar-ho tot. I el senyor Torra, l'honorable president, senyor Torra, amb molt de criteri i amb una pressió terrible i que deu estar-ho passant molt malament...
Sí, segur,
no ha demostrat que era un patriota perquè primer posa a funcionar el país i després ja vindran els partits polítics.
És que el senyor Torra...
Però el país que no es pari. Xapó per ell.
Jo crec que el senyor Torra no és un polític professional, ni de bon tros.
No, per això és bo.
I per això és bo. Ho està
demostrant. És un idealista.
I a més està patint una pressió, i a més la seva senyora està malalta, una malaltia greu, amb la qual tot això s'ha afegit, perquè les coses personals també són, no? Sobretot els que no són...
Vaya Marco.
Precisament els que no són...
I és molt dur l'insult, l'amenaça, el menyspreu...
A més a més, ell ja va dir quan va entrar que ell era provisional, era un president de pas, que el president és un altre senyor que està a Brussel·les.
Que representava aquell senyor de Brussel·les.
Ell ja va dir que no, i ell ho té claríssim, que ell no continuarà, perquè no, ni es presentarà, perquè estic segur que està desitjant deixar-ho ja, però com a patriota pues, està aguantant...
No sabia que tenia su senyora enferma.
Sí, i molt greu, sí.
I a més, ell té el seu negoci particular, té el seu negoci propi.
Hombre, eso que lo supongo.
Té feina.
Ell és un intel·lectual.
Que, per cert, recordem que els Jordis surten de...
També.
Per anar a treballar.
Clar.
Bueno,
sí.
Poc a poc. Sí, de moment, això diuen. Crec que encara té de passar. Encara no surten, no? Han demanat, han dit que sí, però em sembla
des
que...
Des de la presó s'ha dit que sí.
Sí, però...
Però, clar, un jutge ho pot tombar, també.
Un jutge... O la fiscalia crec que no ho volen tombar, aquesta vegada. No sé. Hem de... Dilluns que ve en parlarem.
Hi ha un canvi.
És que ja hi ha precedents, perquè hi ha un senyor que es va casar amb una persona de sang real que està treballant en una associació. Home, a veure si no tots els espanyols són iguals davant de la llei que diu la Constitució espanyola.
Sí, això ningú dubta.
És evidente.
Això ningú ho dubta.
No?
Vinga, anem al Delta de l'Ebre. Que
també...
hi ha molta feina a fer aquí.
Bueno, hi ha molta feina a fer, sí. De moment s'està... Perquè, clar, quan el mar va pujar i va inundar tot el delta, pràcticament tots els camps d'arròs van quedar molt salinitzats. O sigui, ara la feina primera és netejar de sal tots aquests camps.
Per als cultivos,
amb aigua dolça.
Sí.
Perquè el riu Ebre... fins aproximadament, fins a Amposta, l'aigua té molt de gust de sal. O sigui, a partir d'Amposta cap amunt és quan ja comença a ser dolça, que per això es van fer els canals que hi ha a banda i banda de l'Ebre, que això és aigua dolça, perquè aquests canals agafen l'aigua de la sud de Xerta, que allà encara és l'aigua. I és l'aigua que bevem aquí a Roda, bueno, a la part de baix de Roda, que és l'aigua del consorci aquest d'aigües de Tarragona, que agafa l'aigua dels canals canals, que és quan l'aigua encara no està salinitzada.
Per això el rebut d'aigua és tan barat, no? Perquè tenim mateix aigua de l'Ebre.
O sigui que, de moment, estan intentant netejar. Estan en la barra del trabucador, que també va desaparèixer, sí. Estan intentant...
L'estan arreglant, eh? L'estan ja...
L'estan arreglant, sí. Perquè puguin passar els camions i arribar a les salines, perquè la barra del trabucador era l'únic accés a les salines.
Sí.
Així és que, bueno, estan treballant, hi ha molta feina. Sembla que els problemes que van tenir a Múrcia i per allà aquella zona, per les riuades, ja han cobrat les subvencions. Aquí encara ni de bon tros, perquè aquest diumenge, dissabte, vaig estar a Montblanc i vaig veure les destrosses que havia fet la riuada del Francolí per allà, i diuen que, bueno, allà encara ni es parla de subvencions ni de res, i la gent està treballant.
És mucho, los desastres son importantes en Montblanc.
Sí, sí, destrosses importants, tant a l'Espluga de Francolí com a Montblanc,
sí.
I la Riba, i Vilaverd, i
fins a Picamoixons. La via del tren de Roda segueix tallada, eh?
La via del tren a Vinaixa es va enfonsar una màquina de tren que crec que encara està allà, no sé si l'han pogut treure.
N'hi havia dues, una la van treure i l'altra també l'han tret perquè no, hi havia uns postes d'alta tensió que passaven per sobre.
Ui.
I les grues no la podien aixecar.
Sí, sí.
I perquè la companyia elèctrica retirés les torres, han hagut de passar mesos.
No m'ho crec.
Sí,
no,
sí.
Resulta que la via va quedar penjant,
sí.
Amb la qual cosa s'ha de fer un viaducte per sota per aguantar la via, perquè aquella via està penjant.
Sí,
per tant,
els
trens d'aquí de Roda arriben a l'Espluga de Francolí,
sí.
I de l'Espluga de Francolí a Lleida van amb la gent amb autocar cada dia.
Observeu que no hi ha trencs de càrrega per Roda Barà des de fa mesos.
Sí.
I això és perquè la línia està tallada.
És verdad.
I aquí és el que li diríem al senyor alcalde, d'haver aprofitat una mica també, és per fer un parell de passos subterranis sota la via del tren, aprofitant que hi ha poca circulació.
També.
Aniria molt bé fer un pas subterrani des de l'Enxample al poble, on hi ha els Mossos, la policia municipal. Perquè si no hi ha molta gent que ha d'afilar-se pel pont, seria una drecera molt còmoda.
Sí.
Bueno, pujar al pont és incòmodo, eh?
Vinga, què passa amb els aeroports?
Bueno, com sempre, l'aeroport és un progrés, porta gent.
Per cert, el de Reus, segons el nou director de l'aeroport, que hi ha un nou director, Juan Bravo, parla de nous reptes, surt avui al Diari de Tarragona, i diu que porten 3 anys seguits que superen el milió de passatgers. Bé,
és clar, Reus. És una zona turística potent i Port Aventura porta molta gent, naturalment. El que passa és que el nou s'hauria de fer un edifici de passatgers digne a l'aeroport
no
de Reus,
no
i posar-lo a ser possible pràcticament sobre la variant de ferrocarril per fer una estació intermodal. Que aniria de meravella, que tota la província de Tarragona
pogués agafar el tren per anar a l'aeroport. Ja estem demanant massa, Que estem demanant massa, ja.
Home, massa no, estem demanant previsió.
Sí, sí.
No, a veure, totes les grans ciutats, i ara Barcelona té l'expectativa de voler-ho ser també, doncs tenen molts aeroports. Ja sabem, a Londres, quants té? 4, no? Té 4 aeroports.
Sí, 4, Londres.
A París hi ha 3, no?
3 o 4.
I 2 més a les afores,
Charles de Gaulle,
Roissy
és el Charles de Gaulle.
Oui.
Crec que té 3 aeroports.
Sí.
Bueno, doncs aquí està molt clar que finalment, i amb els anys, l'aeroport de Girona i el de Reus seran a l'aeroport de Barcelona. Això està
claríssim,
però
tenen tràfic específic de turisme, de temporada.
Bueno,
que intentem que sigui el més llarga possible.
Per molt que vulguis eixamplar l'aeroport de Barcelona, hi ha un moment que la capacitat no dona per més, no?
Bueno, ara la tercera pista, aquí el dia també parla de que allargar la tercera pista de l'aeroport de Barcelona, que es va fer molt curta, i els avions d'allà recorregut no poden utilitzar-la perquè necessiten més longitud de pista.
Més llargada, sí.
Doncs allargar-la per una banda suposaria carregar-se la finca de la Ricarda, que és la tercera o quarta zona verda de Catalunya.
Sí,
zona humida de Catalunya, que és realment un parc.
Aigua moll, sí.
Però és que si l'allarguen per l'altra banda, pel Toro Bravo, encara és pitjor. És una reserva. Jo convido els oients, si un dia passen. Anem per l'autopista Castelldefels, on diu les Filipines.
Sí.
Deixes el cotxe per allà i entres per la carretera paral·lela al riu, en direcció al mar, i t'has de fregar els ulls perquè veus cavalls salvatges.
No
veus, sí, sí, veus fins i tot orquídies salvatges. És una reserva natural al costat de la pista d'on despeguen
els avions. I no molesta els avions que passen allà encima?
No, estan acostumats.
No, això és...
una meravella.
Hi ha molts aiguamolls.
Pues que
exemple,
no toquen a esto, eh?
Els aiguamolls de l'Empordà és això. Mm. I tu coneixes molt bé la Camarga, no?
La
que també és una zona igual, que són uns aiguamolls. Estan a prop del mar. O l'Albufera de València. Sí.
Vinga, va. I cerca de Marseille.
Anem a parlar dels Òscars ràpidament.
Sí.
Bueno, dels Òscars.
Volíeu parlar dels Òscars, no?
A part del FitCat, és la gran festa del cine.
Exacte.
Però ha sigut una gran sorpresa que gani tantes coses el coreano con el... Perdón, el ¿cómo se dice? Un cineasta. El cineasta coreano.
Corea del Sur, ¿eh? Sud-coreano.
Sí, sí, hombre, se entiende. A ver, digo su nombre que no es fácil, ¿eh? Bong Joon-ho. Esto es su nombre. Bueno, se ve que lo ha ganado todo con los parásitos.
Sí.
Y que nadie se lo esperaba.
No se lo esperaba ningú. Sí.
Nadie.
Això sí.
Nadie esperaba esto.
I a més, és la primera vegada que una pel·lícula de parla no anglesa guanya el primer premi. De...
Sí, sí. Sí. Trata de...
Una família marginada.
Eso.
No? I que el fill, es veu que, jo he llegit una mica, el fill es fa passar per un estudiant i entra a casa d'uns senyors importants com a instructor dels nens d'anglès, no?
Sí.
I llavors aquest senyor, pues, enganyant la família, va col·locant a tots els membres de la seva família en els negocis d'aquesta família important,
els paràsitos. Sense
dir que són parents d'ell, no? I els va col·locant a tots, no? Això, home, això seria una metàfora potser d'alguns partits polítics que tenim molt a prop d'aquí, no?
Sí. Sí. Un ocupa de luxe, vaja.
Exactament, no? Més o menys. El que és curiós és la Gisela, una cantant catalana, va cantar un trosset de la pel·lícula, de la música de la pel·lícula Frozen, i és molt curiós perquè va posar Gisela i a sota... Castilian, no va posar Spanish. Castilian. Castilian.
Perquè cantava en castellà.
Perquè cantava en castellà. Sí.
I resulta que posava Castilian. I bueno, a Espanya estan que no... Bueno, que no,
que han puesto?
Perquè diuen que això és culpa dels catalans, que els catalans han posat
Venga,
Castilian...
Que tot és culpa sempre dels catalans.
Per no posar Spanish, bueno, jo què sé, hi ha un merder de calample. Ja veurem com
bueno,
acaba.
Bueno, lo castellón.
Vinga, va. No.
Acabarà malament. Anem perquè diuen la cantante catalana.
Sí, no, però es veu que això ho han fet per diferenciar a l'espanyol de Sud-amèrica, que allà sí que posen Spanish, sí, i per diferenciar el castellà d'Espanya, de Madrid, han posat Castilian.
Vinga, però, Cristín, clar, de què volies parlar tu?
Bueno, yo quiero hablar de un escándalo increíble que hay en Francia. Bueno, increíble, cada vez es menos increíble porque hay tantos escándalos en la Federación de Deportes de Hielo. De golpe se destapa desde hace 30 o 40 años los entrenadores pues violaban a varias estrellas del patín sobre hielo, historias sexuales increíbles, unos señores maduritos, ¿verdad? Que nadie podía absolutamente tocar, o sea, intocables, ¿no? En su momento, y hay un escándalo increíble en Francia. Se han obligado ahora a que el presidente de la federación dimita y van a por más de uno, ¿no? Pero es increíble, increíble. Te da la piel de gallina cuando oyes lo que cuentan estas niñas. Tenían 14, 15 años, 16 años. Y claro, los sacan de la familia a estas niñas. Funciona así. Los sacan de la familia y viven con el entrenador prácticamente al 100%. ¿Eh? Y claro... había unos abusos increíbles.
Sí, sí. Això s'ha destapat a tot arreu.
És terrible,
això.
És criminal, això.
Nens, nenes...
I chicos també, por supuesto. Chicos també. És criminal, això.
Un escàndalo, sí. I és un abús de...
Criminal.
Sí.
Doncs sí que ho és. Vinga, tenim un minutet.
Bueno, jo volia parlar del doctor Massaguer, volia parlar dilluns passat, però no vam tenir temps. El doctor Massaguer, una persona, un senyor català, un metge català, de fet farmacèutic de Barcelona, però que els seus pares, el seu pare era de Vallmoll, molt a prop d'aquí, i la seva mare de la Bisbal, així és que és un quasi és una mica compatriota nostre. Aquest senyor ha descobert com es reprodueixen les cèl·lules que provoquen les metàstasis en el càncer. Imagina. Penso que això és una
molt
cosa
bé,
brutal,
bé.
Perquè el càncer en si no mata, és la metàstasi. vici el que mata,
sí,
i desfà
el
els altres
descontrol.
Òrgans, no? Sí, sí, sí. Per tant, em sembla un descobriment brutal, un senyor que és català però que ha hagut d'anar a Amèrica a demostrar
mucho
les seves capacitats.
No hacen,
no?
Con esto.
I no se n'ha parlat prou, no. Crec, però crec que és una, un dels descobriments importants del segle XXI.
Muy bien. Sí.
Pues... Doncs vinga, Antoni, deixem la teva per la setmana vinent perquè no tenim més temps.
Sí, perquè com que va de musicol...
Que tingueu bona setmana. Adéu.
Adéu,
adéu. Adéu a tothom.